is blue, Tuesday is gray, and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break.
Hi ha països que atrapen, ho sabran molts de vostès, si han tingut l'oportunitat de viatjar. I si ho han fet a l'Índia, sabran que n'és un d'aquests països. Això és el que li va passar, el que li ha passat exactament a la nostra convidada d'avui, Susanna Tur. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Índia t'ha atrapat.
Sí.
Fins a quin punt?
Fins a un punt fort.
Cada quan viatges a l'Índia?
Doncs aquests últims anys hi he anat dos cops a l'any.
I et recordes la primera vegada que hi vas anar?
Doncs fa exactament, el setembre farà 4 anys.
I què va passar aquella primera vegada?
Doncs que vaig enamorar-me perdudament de la Índia. Vaig anar-hi amb una amiga, fa 4 anys al setembre, vam estar-hi 10 dies per la zona del Rajasthan i bueno, em vaig enamorar molt de la Índia. Quan vaig estar-hi allà va ser molt impactant, però... Bueno, no sabria ben bé descriure't què vaig sentir, però quan vaig tornar sempre he tingut una sensació de voler tornar. I, bueno...
Però per què? Perquè quan estàs allà et sents diferent? És a dir, què és el que atrapa? És un tema emocional, entenc, pel que estàs explicant.
És una mica tot. És una sensació d'estar en un altre món, de veure el món des d'una altra perspectiva, de tu mateixa plantejar-te moltes coses de la vida. Sona molt tòpic, però és que realment és així. Vas allà i valores moltes coses, valores el que tens aquí, valores lo que no tens, lo que no valores aquí. Perquè valores el que tens i el que no estàs valorant aquí. Uh-huh.
Et col·loca una mica de nou, no? Sí. Et posa els peus a terra una altra vegada.
Sí, realment sí. I et perds una mica. Vius entre dos mons. Un cop tornes, ja no tornes a ser una mica la mateixa. Les meves amigues sempre em diuen mi amiga se fue a la Índia i que me devuelvan a mi amiga, no? Lo típico de...
Sí, sí.
No tornes a ser una mica el mateix. Vives entre dos mundos...
Però entenc que t'agrada, no? El que torna de la Índia t'agrada perquè repeteixes experiència.
Sí, m'agrada molt. Realment estar allà a mi m'agrada molt. Jo ja visc d'una manera que és com esperando per tornar al setembre o a l'octubre per poder marxar cap allà i passar-me un temps allà.
L'Índia donaria per parlar-ne una hora, n'estic convençuda,
sí.
Però aquesta és la secció de disseny, i ara diran, per què estan parlant de l'Índia? Doncs perquè l'Índia ha marcat la vida de la Susanna també en el seu negoci. La Susanna Tur la coneixeran perquè té una botiga de roba al carrer Major número 9? Número 11, perdó. Uh-huh. La botiga es diu Pink Fly, és una botiga que segur que quan han passat s'hi han fixat perquè la façana bueno, té com un marc de color rosa i tot de vestidets penjats. I té un vincle amb la botiga que ara ens explicarà, però que aquests viatges a la Índia, aquesta experiència amb la Índia, li han fet agafar un camí singular. No? Des
sí.
que vas anar a la Índia, t'has posat a dissenyar. O sigui, el fet d'anar a la Índia t'ha animat d'alguna manera
sí.
a dissenyar.
Sí. Sí, perquè bueno, des que vaig anar allà sempre he tingut com les ganes de tornar i aleshores vaig pensar el meu cap cavilava i com podia tenir un vincle amb la Índia, però que d'alguna manera fos rentable, perquè clar, no podia permetre anar cada any a la Índia sense tenir pues, una excusa pues, que fos productiva, no? I aleshores pues, vaig començar a pensar què fer i vaig dir, pues, podria fer disseny i fer producció de vestits allà. I llavors vaig començar a fer un monogràfic de disseny a l'Institut Català de la Moda i a la plaça Tatuana, a Barcelona, mm-hmm. I sense acabar el monogràfic me'n vaig anar al febrer, vaig començar el monogràfic a l'octubre i al febrer em va sorgir l'oportunitat d'anar a la Índia amb uns amics que hi anaven i me'n vaig anar a buscar fàbriques i vaig trobar una petita fàbrica, és molt petita, hi ha uns 20 treballadors, a la fàbrica hi ha moltes dones treballant que encara no s'han casat perquè ja quan les dones es casen deixen de treballar. Llavors, a mi tot això m'interessa molt, introduir-me a la cultura, saber com funciona, per què tot això funciona així. Llavors vaig trobar aquesta fàbrica, vaig començar estar en contacte amb ells, a preguntar com funcionava. Em va acompanyar una noia d'aquí de Sitges també, la Iris, a ajudar-me, perquè jo amb l'anglès soc fatal. I vaig fer el meu primer vestit. Vaig fer un vestit i una faldilla, només. I vaig provar a veure com, i em va funcionar bastant bé.
És a dir, els vas dissenyar i vas portar aquí una mica d'estoc d'aquest vestit, d'aquesta faldilla, a la botiga,
sí,
a veure si es venia.
Sí.
I es va vendre.
Es va vendre. I bueno, va funcionar bastant bé, i amb els diners que vaig fer d'aquest primer disseny, pues, el mateix juny vaig tornar a marxar. I aleshores ja em vaig animar a fer una mica més d'aquest mateix vestit, i uns pantalons, i uns tops, unes quantes cosetes més. I bueno, molt bé. Vaig anar a la mateixa fàbrica, llavors ja em vaig animar a anar jo sola, que va ser tota una experiència.
Va ser la primera vegada aleshores que vas anar sola a l'Índia.
Vaig anar sola, sí. I bueno, apanyant-me com vaig poder, bueno, tota una aventura, perquè jo realment anglès he anat aprenent a mesura que he anat anant sola. I bueno, ja em vaig animar a fer més cosetes i veia que la cosa, pues, anava funcionant. I bueno, l'estiu va funcionar bé, vaig vendre tot el que vaig fer, molt contenta, i bueno, llavors aquest hivern ja vaig preparar una col·lecció sencera.
Una col·lecció sencera. Per tant, d'alguna manera, vas buscar una excusa per tornar a l'Índia. L'excusa,
sí,
va ser, òbviament, un món que coneixes i que t'agrada.
Sí.
Vas posar a estudiar,
sí,
disseny per poder tornar a l'Índia a dissenyar.
Sí.
Però t'està funcionant.
Sí, sí,
fins,
sí,
al punt que aquest estiu que ha passat has fet una col·lecció,
sí,
sencera.
Sí.
Per tant, ja estem parlant de més quantitat.
Sí.
I ha funcionat?
M'ha funcionat. M'ha funcionat molt bé, estic molt contenta. Més del que jo m'esperava.
Per,
sí,
tant,
sí,
tornaràs a l'Índia.
I tant.
Com es diu aquesta, com es diu la teva marca?
Es diu Sundar Girl.
I per què Sundar Girl?
Sundar significa bonica a la Índia. I Sundar Girl seria noia guapa, noia bonica. És com un tribut a la Índia i a les noies. I
com funciona tot el procés? És a dir, tu fas el disseny des d'aquí? Entenc que tu,
sí,
crees el disseny aquí,
sí,
els patronatges i tot també ho fas aquí?
No, el patró m'ajuden allà, perquè jo vaig fer el monogràfic només de disseny.
Uh-huh.
El tema patronatge i confecció jo no l'he tocat encara. No vol dir que potser en un futur m'animi a fer un altre monogràfic, i més que res per tindre nocions. Tema confecció, jo he intentat cosir, no,
i no,
crec que no és el meu. I hi ha un noi allà que és com la meva mà dreta, i és el patronista, que és un crac, i ho fa super, super, super bé. I les confeccions normalment també són nois, i els maquinistes també són nois, i les noies, bueno, es dediquen més a l'embroidery, que és el...
Uh-huh.
El brodat i bueno, tot altre tipus de feines més delicades les fan les noies.
I a l'hora de trobar tot aquest personal a l'Índia, que al final és un país que no és el teu país, que,
sí,
entenc que deus tenir poquets contactes, com ho fas? Això és una aventura total? Arribes allà i et poses a preguntar?
Bueno, però... ha sigut una aventura bastant total, sí. Però al final, quan comences a trobar un contacte, tot és com superfàcil després, perquè és com una comunitat. Hi ha molta gent que ho fa, això. Hi ha molta gent que divisa, per exemple, que fa les seves col·leccions de tot el que és el boho, chiqui, tot el tema ibisenc.
Es fa allà.
Es fa molt allà. I... tota la roba, sí, bueno, és que tot l'embroidery, tot el que és...
És una indústria que ja funciona, diguem.
Funciona molt, sí. I tot ve molt de Bali i ve molt de la Índia.
Per tant, no et va ser del tot difícil, diguem, perquè allà hi ha fàbriques, hi ha un sector que treballa el tèxtil gran.
Sí, hi ha un sector que treballa el tèxtil molt gran allà, i la pell, i tot el que és la joieria, la plata, hi ha un sector gran.
Per qui dissenyes tu?
Per qui dissenyo jo? El meu target, et refereixes?
Sí.
Pues és un target bastant juvenil. És gent jove, podria anar des de... Realment, jo m'he sorprès perquè he arribat a vendre conjunts, sets, a noies de 14-15 anys.
Que no t'ho esperaves inicialment? No. Pensaves que estaves dissenyant per noies més grans?
No, sabia que podria arribar a venir alguna noia jove, potser no tan jove.
És que les adolescents avui en dia van molt ràpid.
Sí, sí, la veritat és que sí. I, bueno, i també he tingut gent més grandeta, però gent que té pues, cossos molt treballats.
És a dir, que estem parlant de talletes, doncs això, sí. De noies adolescents que estan estupendes totes.
Sí, tinc S i M's, perquè l'any passat vaig fer L's, però realment les tinc penjades a la botiga. Em queden penjades. Després em venen clientes que em diuen fes-me L's, fes-me XL's perquè els agraden els vestits, però després em queden penjades a la botiga. Realment crec que els patrons que faig són per noies jovenetes.
Quants productes o quantes faldilles, vestits has venut aquest any de la teva col·lecció?
Pues vaig començar fent 500 vestits i he tingut que demanar càpsules de 100 dues vegades.
Per tant, 700 peces de roba de la teva col·lecció sí. de Sunder Girls
sí.
venudes, i em comentaves abans que va haver una setmana, no?, que vas vendre moltíssim, que va coincidir amb allò de la World Cup d'ans sí. d'aquí de Sitges, perquè clar, justament era aquest perfil, no? Noies sí, adolescents jovenetes.
Realment vaig al·lucinar perquè em va arribar la col·lecció amb molt de retard, que jo estava molt cabrejada perquè pensava que no la vendria, era com... És juny, m'arriba tot super tard, què faré? Estava super preocupada, li deia a ma mare, li deia a les meves amigues, dic, m'he invertit aquí uns diners, perquè eren bastants diners, em vaig arriscar-me molt, i bueno, vaig tenir molta sort, perquè aquestes noies van arribar a la botiga, els van cantar tot el que havia fet, i entre elles s'ho van anar dient, i en una setmana vaig esgotar molts models, i vaig tenir que trucar a la fàbrica i dir-me, sisplau, feu-me més.
Decidir confeccionar, fer-ho a l'Índia, entenc que ja els preus, clar, pel país tot deu ser més econòmic, però no sé si el fet de fer-ho tan llunyà, haver-ho haver d'anar tu allà a parlar, a buscar aquests treballadors i haver-ho d'exportar també, no sé si això encareix també.
Encareix. Al final surt el preu nacional. L'únic que surt bo és que són els meus dissenys. O sigui, puc vendre a un preu més o menys low cost... A veure, no, amb els meus vestits surten uns 39,99, 49,99, no és un preu car per ser un disseny que és bastant exclusiu i a mi del rol de tela em surten uns 15 vestits. Què vol dir això? Que de cada patró em surten 15 vestits iguals, no n'hi ha més. Si vull repetir aquest vestit, mai serà el mateix estampat. I això d'alguna manera et dona un vestit bastant exclusiu. Dintre de lo que cap, clar, no és un vestit car per lo que és. Això aquí a Espanya és molt difícil aconseguir-ho així. Al final lo que et dona anar a fer-ho a la Índia és això bo, però molt, molt, molt barat al final no em surt bé de preu per l'exclusivitat.
Clar, deu sortir però... molt econòmic si fas unes quantitats
clar, molt, enormes. Molt elevades, però jo de moment no les faig i la meva filosofia m'agradaria que fos aquesta.
Una cosa més reduïda, més exclusiva, sí. per una clienta concreta que li interessi.
De moment m'agradaria que la línia i la filosofia de la marca fos aquesta.
I a més entenc que el lligam amb l'Índia és primordial, sí. no? És a dir, en cap clar. Cas t'has plantejat traslladar tot el procés no, de confecció cap aquí.
No,
perquè,
de moment no.
De fet, l'inici del projecte era una excusa clar, per tornar a l'Índia.
De moment no, perquè a mi el que m'agrada és estar allà. De fet, a la llarga, a mi el que m'agradaria és poder muntar una petita fàbrica allà i que el projecte fos cooperatiu i poder donar-los amb ells modernitat. De fet, d'alguna manera, jo ja és una mica un projecte cooperatiu perquè ells es queden els meus dissenys. Després, si algú arriba allà, poden vendre aquests dissenys a altres persones perquè es queden amb aquests patrons.
No però tinc... això és forma part del contracte? És un regal?
No és un contracte perquè no ho hem escrit, perquè ja no funcionen les coses d'aquesta manera, però ells tenen un expositor i ells ja s'han quedat amb aquestes peces de roba, no? No, És
I això
que...
no té el risc de que trobis el teu vestit a una botiga...
Sí, evidentment, però és que això avui en dia és, ja. Que, és que penses una foto a Instagram i el veí ja te l'ha copiat. Vull dir, és així. No, no pots protegir-te amb això perquè... tot està inspirat o copiat, o és molt difícil. De fet, les col·leccions de qualsevol persona estan inspirades en altres col·leccions d'altres persones. És molt difícil protegir-te d'això.
I m'imagino que provar-ho encara deu ser més difícil, no? És a dir, al final, demostrar o provar que aquell vestit
és teu,
és teu, això deu ser gaire impossible.
Jo, de fet, encara no he registrat ni la marca.
Caram, sí. Doncs...
Sí, sí.
Quina confiança.
Ho he de fer, ho he de fer.
Sí. Bueno, home, això potser segurament t'ho recomanaré. Jo no sóc ningú perquè jo d'aquests temes no controlo, però segurament t'ho recomanaran,
sí, sí.
Que
ho has de fer.
I més si t'ha anat bé com comentes, i si sobretot, com deies, doncs, vols que el projecte avanci, perquè estàs parlant ja d'un projecte, tot i que petit, no? Mm-hmm. Però d'un projecte gran, és a dir, parlar de crear una fàbrica que sigui a nivell cooperatiu a l'Índia, per tant col·laborar, ajudar, sí. Enriquir un país, a que la gent allà estigui millor, al final, això ho expliques quan et venen a comprar els vestits?
M'encantaria fer-ho, però pensa que tinc molta clientela estrangera i explico que puc, com puc, clar, això és un altre dels meus objectius, acabar parlant anglès fluidament, perquè crec que per tot això és bàsic, i he après molt, però...
Perquè és un valor afegit, no? És a dir, sí. La història que hi ha darrere del vestit, que és més enllà que el disseny d'una persona que li agrada dissenyar i que ho fa bé i que busca un confeccionista que li faci, doncs és tota la història, no? Tot aquest vincle amb la Índia, tota aquesta idea d'acabant, doncs, generar allà una fàbrica, per tant, creant riquesa allà, donant feina allà, sí. Aconseguint que la gent visqui millor, no?
M'encantaria, realment, és que... Bueno, des d'un principi ha sigut el que he volgut, fer algo allà, fer el que sigui allà m'encantaria. Si pot ser relacionat amb el tema del disseny, millor. També, si no és això, havia pensat en poder, però això val molts diners, és comprar una màquina de fer prints,
mm-hmm.
Que també seria molt guai pel poble. Crec que en el poble aquest hi falta això. Hi ha moltes fàbriques i...
Quin poble és?
Això m'ho guardo.
Ah, d'acord. D'acord,
sí.
Cap problema. Però una màquina, deies, d'imprimir roba, eh?
Sí.
Per imprimir roba, perquè digui allò, el dibuix estampat, no? D'estampació, sí. No sé com li diuen.
Uh-huh. Sí, crec que aniria molt bé, perquè és una zona on hi ha molta fàbrica, però els hi falta màquina per fer roba. I crec que aniria molt bé.
Susana, deies, aquest estiu m'ha anat molt bé. 700 sí. Peces de robes venudes que han superat les teves expectatives inicials. Estàs sí. Ja treballant en el disseny, en la propera col·lecció?
No deixo mai de pensar-hi. Sí.
Per tant, sí, hi haurà sí. Nova col·lecció d'hivern? Sí. Hi haurà col·lecció d'hivern?
D'hivern no, perquè no em surt a compte. Desgraciadament, aquest poble, l'hivern, és molt silenciós i molt tranquil i de moment només tinc punt de venda a la botiga. Encara no tinc botiga online, és una cosa que també tinc pendent, que haig de treballar, i de moment només puc fer col·leccions d'estiu.
Col·leccions d'estiu, però l'estiu vinent sí que hi haurà col·lecció segur. De Sunder Girl.
Sí.
I em comentaves abans que a més vols mirar de... Tot i que el teu target, el teu públic, el que ara has tingut és sobretot una gent jove, un perfil d'una noia joveneta, doncs potser provar altres peces o altres tallatges, no?
Sí.
O altres... llargàries de faldilles,
sí.
Pensant en gent doncs, potser més adulta o
sí,
en talla més gran.
Fins i tot talla més gran, jo mateixa tinc una talla més gran, m'encantaria portar els meus propis dissenys, però haig de reconèixer que jo sóc complicada per comprar i realment quan he fet talles més grans pues, em queden bastant penjades les coses a la botiga.
Susana, explica'ns la teva relació amb el món de la moda, perquè... ha explicat ara aquest vincle amb la Índia i que això d'alguna manera la va empènyer a dissenyar, no?
Sí.
I a confeccionar aquests vestits, aquesta col·lecció, però com dèiem abans ella gestiona i té aquesta botiga Pink Fly al carrer Major, número 11, però és que aquesta botiga és de la teva mare.
Sí.
Que, i ahir venia roba,
sí.
Per tant el teu vincle amb la botiga, amb la roba, quan comença?
Pues fa 36 anys.
Que és l'edat que tens.
És la meva edat, sí. La meva mare va llogar aquesta botiga amb el meu pare quan estava embarassada de mi. Fa molts, molts anys. O sigui, jo he crescut entre teles i he jugat entre teles i bueno, tota la vida he estat entre teles i vestits.
I entenc que t'ha marcat això, perquè al final t'hi has acabat dedicant, no?
Sí, imagino que sí. Quan era petita, no, suposo que inconscientment he anat xuclant tot això. Jo no me n'adonava compte, suposo, però clar.
Però sempre és el que has volgut fer? És a dir, has tingut
no,
clar...
No, no. Jo primer vaig tenir com... Anava com per pianista, suposo. Vaig estudiar tota la vida piano. Després vaig estudiar la carrera de mestre, anava per mestre, i al final res de tot això.
I què va ser? És a dir, en quin moment vas veure que no, que tu et posaves al front de la botiga, que agafaves la botiga i que seguies d'alguna manera el camí que havia engegat la teva mare? En quin moment vas veure que no anaves a ser mestre, ni pianista, ni res del que havies pensat?
Fa 10 anys.
Què va passar? En quin moment? Va passar alguna cosa? O...
Bueno, jo bueno, me'n vaig anar a viure amb la meva parella a Vilanova fa 10 anys i vaig començar a estar pues, cansada d'estudiar, treballar i, bueno, no va ser res allò que diguis crucial a la vida, però em vaig cansar d'anar a Tarragona a estudiar i vaig dir, prou, em poso a treballar, estic més tranquil·la i estava cansada de...
I vas posar-te a treballar a la botiga?
Sí, em vaig posar a treballar i a portar la botiga, li vaig donar un canvi i la vaig començar a portar jo i ja...
La vas rejuvenir una mica, sí. No? Vas canviar una mica el tipus de producte que oferies i entenc que allò et va atrapar, que et va agradar perquè has continuat.
Sempre ha sigut una boja de la moda. La veritat és que quan era més joveneta i treballava els caps de setmana em gastava tot, em robava tot, absolutament tot. I de fet avui en dia encara tinc una habitació sencera plena de roba. Sempre he sigut molt boja de tot i quan tinc una estona sempre baixo per tendències a tot arreu. M'agrada.
I t'has penedit mai d'aquella decisió de deixar...
La música sí. La música molt. Lo de mestre cada dia tinc més clar que no hagués sigut lo meu. Sí, tot i que m'agrada tot el que vaig estudiar, el tema psicològics i tot això, ho trobo molt interessant, però crec que no hagués sigut el meu. Crec que tinc molta més capacitat i molta més afinitat amb la moda, realment.
Per tant, vas començar gestionant, portant una botiga, no? T'has fet una petita empresària, d'alguna manera, no? Com la teva botiga... que al final ha tornat a estudiar, no? Estudiar disseny i que a més deies abans que no descartes doncs, ampliar aquests coneixements, no? Potser
no,
en temes de patronatge... Per tant, al final sembla que t'encamines cap a aquest sector. No sé què et diu la mare, per exemple. No sé si a ella li va sorprendre, si li fa il·lusió...
La meva mare... Bueno, no, la meva mare està superorgullosa. No, a ella no li va sorprendre gens, no. No, és que sempre m'ha agradat molt. I a més el tema il·lustració i tot això, sempre des de petit havia dibuixat molt. No.
I què diries que és el més dur, el més difícil d'aquesta feina que tu fas ara, en comparació potser a la que faries si fossis mestre? No sé si parlem, per exemple, d'horaris, no? No sé si els horaris del fet de gestionar botiga o portar botiga, els horaris
aquí a Sitges és dur perquè, bueno, tots sabem que és un poble turístic i dissabtes i dimensos no perdonen. Estiu és 100% estar hores i hores. Jo ara, per exemple, aquest estiu hem estat tot el dia oberts i són moltes hores i molt sacrifici, però bueno, a l'hivern estarem més tranquils, ens ho prenem d'una altra manera. És un altre tipus de vida, és prendre-t'ho d'una altra manera. Jo ara marxaré uns mesos i estaré...
Te'n tornes a la Índia.
Clar.
Sitges és un bon lloc per tenir una botiga de roba?
Aviam, és un bon lloc... És una pregunta...
Perquè m'imagino que com bé deies, no? Tu vas seguir la moda, deus conèixer altres botigues, altres empreses, altres establiments que estan a altres ciutats, altres municipis, has visitat fins i tot altres països, no? I m'imagino que parleu entre el sector, que ho veus, no?
Ho ha sigut... Fins fa uns anys ho ha sigut molt bon lloc per tenir-la, Crec que avui en dia està sobreexplotat una miqueta i ha baixat molt el turisme, o el turisme de qualitat, crec. I
ha baixat el turisme, entenc, que entra a la botiga i que gasta diner, no?
Sí.
En la botiga.
El turisme de qualitat, diria jo. Gent que sí, exacte, que gasta o que ve amb diners o...
Ho heu notat això, doncs, els botiguers, aquí al carrer Major?
Moltíssim.
Tu, a més, amb l'experiència teva, no? De fa 36 anys que estàs a la botiga.
Molt, moltíssim. Es nota moltíssim, pots parlar amb qualsevol persona del carrer o del poble. Després també crec que, bueno, si se'm permet dir-ho, bueno, que ja no hi ha una associació de botiguers, que això és una cosa molt estranya en un poble com el nostre, on està ple de comerços. Sí, es nota moltíssim, hi ha una tristor generalitzada en aquest aspecte amb els comerciants.
Però tot i així hi ha molt comerç a Sitges encara.
Sí, és increïble. Jo no sé com es sosté tot això, realment. Perquè no és una època fàcil, realment.
I pel sector de la moda, encara menys? És a dir, no sé si és un sector... Perquè, clar, hem passat una època de vaques flaques, no? Que li diuen de crisi econòmica i probablement... O sigui, el primer que es treu la gent a l'hora de fer de retallar despesa, doncs
sí,
són les coses
sí,
menys importants.
Clar.
I probablement la roba és una d'aquestes, no? Perquè al final a l'armari, el que tu deies, tenim moltíssima roba i amb molta menys en faríem.
Sí.
I no sé si això, per exemple, és un sector que tot això o aquest canvi de turisme, que potser la seva prioritat ja no és tant la moda, és una altra. No sé si és un sector que encara ha patit més això.
Segurament
canvi.
Que sí. A mi el que em sap greu, sobretot, i el que es nota, és que jo ja no puc viure de la gent del poble o de la gent nacional, d'alguna manera. Estic visquent del turisme estranger, que segurament que tenen uns sous més elevats.
I això no era així, Susana?
No, no era així.
Amb la teva pròpia botiga, és a dir, amb
sí,
Pink Fly no
sí,
era
sí.
així?
No, no era així.
Tu vivies d'això, de la gent de Sitges local, o Barcelona, Catalunya, fins i tot nacional,
sí,
no?
Sí, abans es notava més una compra nacional, que a veure, que sempre hi ha hagut molta compra estrangera, i gràcies a Déu que hi ha hagut aquesta compra estrangera, però avui en dia hi ha molta menys venda nacional. Segurament que deu ser doncs, perquè hi ha sous molt baixos i hi ha doncs, més precarietat, evidentment. I sap greu, sap molt de greu. I que hi ha una massificació, hi ha molta, moltíssima oferta i segurament poca demanda.
Ho parleu, això, entre els comerciants? Perquè el carrer Major, ja sabem que tot això dels carrers fluctua, no? De sobte hi ha un carrer que emergeix com el gran carrer de les botigues
sí.
i uns anys després no sabem per què. Jo com a mínim no ho he entès mai. No sé si els comerciants teniu algun tipus d'explicació, però de sobte
sí.
aquell rol l'agafa un altre carrer. El carrer Major ara és un carrer
sí.
emergent.
Sí, sí.
Ho parleu entre vosaltres? I potser entre clar, no hi ha massa comerços de molts anys, no? Però no sé si és un tema recurrent.
Sí, i tant que ho parlem. Sí. Sí, sí, bueno, almenys entre veïns ho parlem, sí.
I què diu la teva mare quan li expliques això? Perquè, clar, ella va viure a la botiga en una època completament diferent a la teva.
Bueno, hi ha una tendència generalitzada a queixar-se molt, perquè antes todo era època dorada, no?, d'alguna manera. La gent venia i ho comprava tot, i els estrangers ho compraven absolutament tot, però qualsevol cosa. I bueno,
i ara s'ha de treballar més, no?
Tot s'ha de treballar molt avui.
Has d'oferir un producte potser diferent, que d'alguna manera és el que estàs intentant fer
sí,
tu, no?
Sí, de fet és el que vull jo vull sortir una mica d'aquest rol que hi ha ara mateix a Sitges, que vas passejant una mica per les botigues i et trobes una mica tot el mateix a tot arreu, no? Perquè hi ha una tendència a globalitzar-ho tot. I vull sortir una mica de tot això, per això també hi ha aquest projecte, no?, que per almenys trobis un producte diferent i que no el puguis trobar enlloc més, perquè tu ara mateix, si vens a la meva botiga, trobaràs vestits que no podràs trobar a cap altre lloc, perquè realment jo compro aquelles teles, jo escolleixo les teles i no trobaràs aquell patró ni aquell estampat en lloc més.
Per tant, l'exclusivitat, no? Fet allò del producte exclusiu. Parles abans que un dels projectes que tens pendents, que la Susana és molt jove, per tant, té molts projectes pendents, això també ho dona l'edat, l'edat va fer que vagis tancant etapes, era el de la web, no? El de la botiga online, però el que sí que fas és tens una presència forta a les xarxes socials, tens un compte a Instagram en el que et segueix molta gent. No sé si és un bon canal també de difusió o ho has notat, perquè tu l'explotes i el treballes bastant.
Sí, és molt bon canal de difusió realment. A l'hivern, realment, si no fos per l'Instagram, crec que les ventes segurament de la botiga serien la meitat.
Sí?
Sí, perquè realment la gent ve perquè ha vist alguna cosa a l'Instagram.
Et passa que venen clientes i et diuen jo et segueixo a l'Instagram i potser són de fora i es presenten i fas aquella, el descobriment aquell, no? De li posar cara a algú que coneixes virtualment.
Sí, sí, moltíssim, moltíssim. Dono gràcies a Déu a l'Instagram. És una, jo que diuen, una arma de doble filo a vegades, per això.
Per què?
Bueno, perquè hi ha molta competència avui en dia i... Bueno, a vegades et pot sorgir algun problemilla amb l'Instagram també.
Sí? T'ha passat? Sí.
Bueno, no, gràcies a Déu no, però és una xarxa oberta, qualsevol persona pot entrar, hi ha molta competència, hi ha altres botigues que poden tenir el mateix producte que tu, llavors entrem en una guerra de preus...
D'acord. I fas comanda? O sigui, la gent et fa comanda a través de xarxes? Acceptes comanda a través de xarxes?
Sí, accepto. Sí, sí. Fem enviaments, no hi ha cap problema.
I funciona, entenc que això funciona. Perquè cada vegada més també la compra online... No?
La compra online està avui en dia molt activa. Sí, sí, ho fem. De fet, avui mateix haig de fer un enviament a Zaragoza, sí.
Per tant, aquí entra en joc també el tema de l'atenció al públic online, no? Que és un altre aspecte que també... Totes les que heu anat passant per aquí... Totes m'ho expliquen, no? Que és un tema que s'ha de cuidar molt, s'ha de treballar molt, no? Doncs que normalment sou molt atentes, doncs si heu de modificar alguna cosa la modifiqueu, que responeu igual 6 preguntes abans de la compra o 6 mails abans de la compra real del producte i de vegades fins i tot no hi ha compra, però tu ja has estat una estona, has invertit una estona responent, no?
Sí.
Que tot això també, tot això al final és feina, volum de feina que
s'assuma. Sí, és molta feina. La gent es pensa que tenir una botiga online és... o tenir un Instagram que se vende fàcil, ràpid... No, és molta feina, realment. Portar una xarxa social és moltíssima feina.
I ho fas tu tot, Susana?
Ho faig tot jo.
No tens col·laboradors?
De moment no, però m'estic plantejant que, clar, si jo al final ara haig de fer tota aquesta feinada que tinc per endavant, perquè tinc molta feina, m'haig de plantejar tenir algú que em porti algunes cosetes. Haig de delegar feina.
Si més no, l'estona més que marxes, perquè clar, els temps que marxes a la Índia, la botiga la tenques aleshores o com ho fas?
Bueno, ara he de parlar amb ma mare perquè està a punt de jubilar-se, també, això també és un hàndicap que tinc ara. A veure què vol fer, si vol esperar-se uns mesos i cobrir-me el temps que haig d'estar fora, que no sé si serà un mes i mig, dos mesos... o buscar algú, bueno, ho tinc tot una mica a l'aire ara mateix, encara no he planificat, haig d'agafar una agenda i començar a posar...
Aquest inici de curs, a veure com ens endreçem. En qualsevol cas, de la botiga física no has pensat mai en despendre't, no? Perquè d'alguna manera és el teu punt de referència, o sí?
Avui en dia no, si a la llarga tot va molt, molt, molt bé... Jo, no, la veritat és que no, m'ho has preguntat ara i hauria d'anar tot molt, molt bé per desprendre'm.
Perquè la teva il·lusió màxima, quina seria? Aconseguir aquesta petita fàbrica en aquest poble de la Índia que funcionés i tu potser poder delegar fins a la botiga i encarregar-te només d'això, potser?
Potser sí. Sí, això m'agradaria molt. I després tenir només la meva pròpia marca. O sigui, poder obrir una botiga amb el nom de la marca i sí, vendre només això.
Alguna il·lusió ja a gran escala, de que t'agradaria... tu, precisament, que et mous a l'Instagram, eh? Que saps que allò de les influencers, és a dir, sí, aquestes noies influents, dic noies perquè sobretot són noies, i en el cas d'ella més és el teu target, sí, no fas roba per home, que no? O sí?
No.
Alguna que t'agradaria que vestís la teva roba?
Doncs... La veritat és que... No ho he pensat, però sí que realment he començat a mirar molta red social per començar ja a treballar amb elles.
Amb les influencers?
Sí.
Sí? T'estàs plantejant...
Sí, crec que avui en dia s'ha de fer.
Per tant, entrar en el joc de...
Sí.
T'envio el vestit, sí, tu et fas la foto amb el meu vestit,
sí, crec
com que tens milions de seguidors a les xarxes, faràs un... No?
S'ha de fer, crec que sí, perquè ja haig de començar a fer les xarxes socials de la meva pròpia marca, crec que s'ha d'impulsar i s'ha de fer així avui en dia.
Per tant, d'alguna manera, aquest estiu ha estat una mica punt d'inflexió per Sunder Girl, no? Per la teva,
sí,
marca, ha sigut com
sí, sí,
el veure que això funciona i que agrada. Uh-huh.
Sí, la veritat és que sí, estic molt contenta.
Molt bé, Susana, doncs escolta'm, nosaltres també estem molt contents que t'hagi anat tan bé. La Susana, recordem, té aquesta botiga que es diu Pink Fly, la reconeixeran de seguida perquè el marc és rosa, eh? Rosa pastel, a més,
sí,
a més, eh? I sempre té vestidets allà penjats. És veritat que el target és més aviat de noia adolescent, eh? Que va estupenda, potser hi ha alguna més gran que s'atreveix, no ho sabem això, segurament
sí,
també.
Sí, ve de tota la botiga.
I si no, li demanarem a la Susana que pensi en les que som una mica més gran. Moltes gràcies per haver vingut aquí, que vagi molt bé aquest projecte. I ens diràs quan marxes a l'Índia?
Pues segurament al finals de novembre, desembre, no ho sé encara tampoc.
I
no
quant de temps?
Tinc pensat mes i mig, dos mesos, no ho sé, el que em deixin, el que pugui, no ho sé.
Una mica l'aire tot, eh?
Ho tinc tot a l'aire
això,
encara.
Això deu tenir l'Índia, no? És a dir, el dels temps, les rutines, no sé si a l'Índia es deu,
sí,
portar massa.
Com diuen ells, shanti shanti, que vol dir calma, calma.
Calma, calma.
I paciència.
Aquí
molta.
Aquí no sé si funciona això del
no,
shanti shanti.
No, però això és una cosa que hauríem d'aprendre d'ells també, que és una cosa d'ells que t'enamora també.
Aquesta calma,
sí,
i el primer que, important, no?
Exacte, no, aquí ho hem perdut també. A l'aprendre a anar tranquils i... A...
Creus que les teves confeccions la gent veu que hi ha algú de la Índia? Es nota? Tu creus
no,
que es nota?
Absolutament no. No té res a veure amb el típic vestit indi, perquè, clar, són dissenys moderns, són dissenys fets aquí, a Barcelona. El patró que ells tenen són totalment desfassats, hindús. Clar, jo els hi aporto modernitat amb ells. No té res a veure amb vestits que tu pots veure de la Índia, que dius, això és de la Índia.
I allà els hi agrada el que fan?
No, absolutament.
No?
No, les noies, quan jo faig els patrons amb ells, i els dic, lo quiero 60, 35 centímetres de llarg. I em diuen...
Pues curtíssim.
Se ve todo?
Home, igual jo també t'ho diria, eh?
Ja, bueno, però és que les noies que jo els hi venc, a més els hi encanta.
Clar, clar, noies a 14 anys, sí, a més poden fer-ho,
o,
no?
O, clar, no, s'escandalitzen quan jo els hi dic un vestit curt, un vestit curt i tal. No.
És a dir, allà no veurem
no,
un vestit Sunder Girl.
Mai. De totes maneres, la Índia, des dels 4 anys que jo vaig anar per primera vegada fins ara, no et pots imaginar
com
ha canviat.
Sí?
És increïble, increïble.
Però ha canviat en quin sentit? En què s'ha modernitzat?
S'està modernitzant.
S'està europeïtzant.
A passos agegantats. Jo li recomano a algú, si té ganes d'anar i conèixer la Índia típica, que ja no ho és tant, que és meravellosa, per cert, que vagi el més aviat possible, perquè està canviant tot molt.
Resultat
molt
de la globalització, probablement,
sí, exacte,
no?
Els mòbils i mil històries, i el president que tenen ara està canviant moltes coses, també tenen el seu dret a avançar.
Home, esclar.
Perquè viuen com viuen, però realment d'alguna manera fa pena perquè són molt autèntics i tot això...
I tu creus que això perdrà, li traurà autenticitat al país?
Moltes coses li trauran autenticitat, sí, sí. Estan perdent moltes coses. Agafen... Sí, estan agafant coses
Bé,
d'aquí,
la globalització i el capitalisme és el que té, sí, no? Que es va expandint a poc a poc, sí. Però d'alguna manera tu també vols aportar aquesta modernitat allà.
Clar, és que d'alguna manera vols que evolucionin, perquè realment és que s'ho mereixen, no? No hi ha dret que hi hagi injustícies tals en alguns aspectes, però hi ha altres aspectes que fa por que perdin, sap greu, realment.
I ells allà... que es mostren interès, per exemple, pel que tu fas, amb aquests vestits, mostren interès en el projecte, és a dir, aquests vestits on van a parar, per qui són, perquè no ho sé, clar, igual la noia que està allà confeccionant no sap si està fent un vestit per tu, que és Sundergel, que és una marca, doncs això, que hi haurà 15 vestits iguals, o per una d'aquestes grans marques espanyoles que hi ha milions.
No gaire, no s'ho pregunten gaire.
No. És la seva feina i...
Sí, els treballadors no gaire. L'amo de la fàbrica sí que una mica més m'ha preguntat. No, és un tio bastant decent.
Però i t'agradaria que fos així, que potser els treballadors i tots coneguessin una mica més el que estàs fent, el que fas, per qui ho fas?
Bueno, hi ha nois que sí. Hi ha persones que sí que m'han preguntat i altra gent que va més a la seva. Pues com a tot arreu. Hi ha gent més involucrada, que vol saber més, que s'interessa més amb mi, amb el que estic fent, i hi ha gent que va més a la seva. Al final també són treballadors i com a qualsevol lloc.
Escolta, em deies que la Índia t'ha canviat per dins, d'alguna manera, i per fora t'ha canviat? És a dir, la manera de vestir, la manera de veure potser la roba, de, no sé, de pentinar-te, de no sé.
Sí, no, tu... jo segueixo sent la mateixa.
En això no, eh? Sí. És un canvi interior el
sí.
que fa...
No, de fet, quan vaig allà jo sóc com sóc i també sóc bastant escandalosa.
Home, allà probablement, allà. Clar, sí. Allà probablement. Molt bé, Susana, doncs escolta'm, que vagi molt bé amb Sundergel, aquesta
Gràcies.
Marca que la poden trobar a la botiga Pink Fly, Sitges, al carrer, uh-huh. al carrer Major, i ens aniran a explicar, nosaltres anirem seguint les teves passes i això, a veure si aquesta marca va creixent i si veiem una super influencer d'aquestes a l'Instagram amb un vestit teu, doncs ens n'alegrarem molt.
Gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres el divendres que ve tornem, amb Més enllà del disseny i amb una altra sitgetana. En aquest cas, la Susana Macià vindrà la setmana vinent, que fa uns dissenys de roba per nens i d'unes disfresses. Susana, atenta, tu encara no ets mare.
No, encara no.
Unes disfresses de la geganta Rosa i del gegant Jordi, que és per morir-se. I ara que arriba Santa Tecla... Prenguin nota, la setmana vinent tindrem aquí a l'altra Susana. Susana, moltes gràcies. Adéu-siau.
Gràcies.